Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els grups de l'oposició més nombrosos al Parlament de Catalunya, Ciutadans i Socialistes, han posat de manifest que respecten la sentència i alhora demanen als partits del govern que faci el mateix. La duresa i crítica al govern per part de la resposta a la sentència ha vingut de la mà de Ciutadans, que exigeix que no s'indulti els condemnats ni permeti que la Generalitat els tracti, asseguren, amb privilegis. Sònia Sierra, regidora del grup Taronja a Barcelona, ha posat en valor l'actuació de la democràcia espanyola. N'ha parlat a la xarxa aquest matí.
Els polítics separatistes, i és que s'enfronten a una democràcia europea i que cada cop que intentin trepitjar els nostres drets i saltar-se les lleis i que cada cop que vulguin aixecar fronteres i trencar la Constitució, es farà justícia com no pot ser de cap altra manera a una democràcia europea.
De la seva banda, Salvador Illa, secretari d'organització del PSC, ha reiterat també a la xarxa que s'ha d'acatar la sentència.
Només hi ha una resposta possible en una democràcia amb separació de poders, que és l'acatament de les sentències. Nosaltres creiem que és un error profund intentar enfrontar la legitimitat del Parlament de Catalunya amb la legitimitat del poder judicial a l'hora d'aquesta sentència. Aquest és un camí que no ens conduirà a res de bo i no creiem que sigui encertat.
Un dia després de la sentència continuen les protestes a peu de carrer i des de les institucions també en senyal de rebuig per la condemna. Anem ara cap a Tarragona, on diversos manifestants es concentren a la plaça de la Font, encara també en senyal de rebuig després d'un dia d'ahir de mobilitzacions. Fran Richard, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, què ens pots explicar? Bon dia.
Bon dia. Efectivament, ara s'ha fet una crida a les xarxes socials per fer un vermut a la plaça de la Font amb el lema "No normalitzem l'excepció". De moment, espera que es faci una concentració davant de l'Ajuntament i que coincidirà amb la protesta que diàriament fan els treballadors municipals de l'Ajuntament de Tarragona en contra de la prohibició de la Junta Electoral de lluir la pancarta als presos polítics de la façana consistorial. També hi ha una altra concentració de rebuig de la sentència, en aquest cas institucional, a la delegació de la Generalitat. Per altra banda, la Diputació ha anunciat avui que només es mantindran les comissions informatives que han de tractar els assumptes d'urgència, però la Junta de Govern i la resta de comissions es desconvocaran. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha convocat un ple extraordinari per aquest dijous a les 2 del matí amb un únic punt a l'ordre del dia, una moció de sentència del Tribunal Suprem.
D'acord, gràcies, Frank, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, així com molts altres ajuntaments arreu del territori català, va suspendre ahir l'activitat institucional fins dijous, dia en què celebrarà el ple extraordinari per aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, per quins motius més s'ha aturat l'activitat? Bon dia.
Bon dia. Per demanar també l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació, adherint-se així a la moció de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l'Associació de Municipis per la Independència. L'activitat institucional, doncs, queda supeditada a les decisions i mobilitzacions dels propers dies, segons va informar el consistori a través d'un comunicat. Al igual que ho va fer Sant Sadurní a altres municipis de la comarca, com és el cas de Sant Llorenç d'Hortons, el Pla del Penedès, Puigdalba, Sant Pere de Riudebitlles, Subirat, Santa Fe del Penedès, Avinyonet del Penedès o Font-rubí, entre d'altres, van suspendre ahir l'activitat institucional i van convocar plens extraordinaris que es celebraran des d'avui i fins dijous.
Gràcies, Eli. I aquesta hora també us expliquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat nova data pel judici a la mesa del Parlament, que serà el 28, el 29 de novembre i el 3 i el 4 de desembre. Inicialment havia indicat que començaria l'endemà del que serà el banc dels acusats del president Quim Torra pels llaços el 18 de novembre. De moment això és tot per ara.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Les 11 i 4 minuts i mig del matí. Molt bon dia a l'Escala, molt bon dia a tots els qui ens escolteu, molt bon dia d'aquesta jornada 15 d'octubre, bona per segons què, no tan bona per segons què i molt dolenta per segons qui. Cris, Cristina Cantal, què tal?
Molt bon dia.
Jo que me n'alegro.
Sí?
Sí, i tant. Dia bo, dia regular, dia dolent, com
dia amb bon temps, més fred i amb ressaca de tot l'ho d'ahir.
Vaja, En parlarem sobre tots els espais informatius, com ho aneu copsant en els butlletins de la xarxa o el Next Matí, o com es comentarà també en el Next Migdia o el Next Vespre que es fa d'aquí a l'Escala. Un Next Vespre ahir ben especial i on et vam poder escoltar corrigent amunt i avall amb les mobilitzacions que hi havia en aquest cas a Girona. Vam anar a girar lluny ahir.
Sí, la veritat és que sí, vam estar allà al peu del tall de l'AP7 a l'altura del peatge de Girona Sud, doncs, seguint totes aquestes mobilitzacions que van haver-hi a Girona, que realment van afectar la mobilització.
En el cas de l'Escala, un ple extraordinari amb aprovació per unanimitat d'una moció consensuada de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i un crit a la política, dient que mai aquest cas hauria d'haver sortit de la política i la criminalització judicial dels protagonistes és una autèntica bestiesa. La paraula bestiesa l'hi he posat jo, però crec que tradueixo bastant el sentiment que hi havia ahir a la sala de plens de l'Ajuntament i el que pensa tota la gent que es va mobilitzar a l'Escala i arreu del territori. I en Joan? Què hem de fer amb en Joan?
On és en Joan?
En Joan avui el tenim de baixa per motius no pas greus, no patiu, ni us espantéssiu. En Joan recuperarà el seu lloc habitual. Però mira, ves per on, avui m'ha fet il·lusió de ser-hi. Què tenim a aquesta hora per endavant, Cris? Fem una mica de sumari?
Doncs sí, com sempre ens agrada començar mirant el cel i sabent què ens espera tant per avui com per demà, però també repassarem els titulars de les portades dels diaris que, bé, com sabeu, avui segurament aniran totes en la mateixa línia, ara ho descobrirem. I també, com sempre, felicitacions, sants, aniversaris, aquestes curiositats que cada dia ens agrada descobrir amb el Sabies Què, i també revisarem una mica el passat amb quines eren les notícies de tal dia com avui fa anys enrere, i bé, ens espera molt més encara per endavant, no, Bel?
Segur que sí, i tant. No perdéssim més temps, i quan són les 11 i 7, connectem amb el temps. No perdem el temps, que el trobem de seguida. Temperatura ambient en aquests instants a la closa del Llop, 18 graus, amb humitat relativa de l'aire del 55% i pressió atmosfèrica de 1014,8 hectopascals. Airet de tramuntana, airet de nord-nord-est, de 5 km per hora, pràcticament inapreciable. O en tot cas, allò just per acabar-se'n endur els núvols que quedaven i deixar una jornada ben neta i clara. La pluja d'ahir, 6,2 litres per metre quadrat. Si mirem endavant, la previsió que ens apunta en Sergi Corral i de la qual en sabrem més detalls al punt de la una, diu que avui hem de tenir... Avui hem de tenir. Sí que ho tindrem, però primer hauríem de tenir-ho a punt a la pantalla. Diu avui cel variable al llarg de la jornada, molt més domini de sol, però també restes de nuvolades de matinada i altres nuvolades d'evolució a migdia i tarda. De matinada encara pot espetegar algun xàfec amb tempesta, ambient clarament més fresc. Més fresc. I la Cris que riu, perquè això ho comentàvem de bon matí, quan ens hem trobat a l'ascensor, i diu, sí, però avui més fresc. Diu, no ho deia pas en Sergi ahir.
I jo t'he dit que sí.
I jo m'he acotat només el titular que dèiem a l'informatiu de demà, és a dir, avui un dia molt més net i clar. En tot cas, el vent serà de garbí a primera hora de la matinada, canviant ràpidament a gregal i tramuntaneta a primera hora del matí. Ara ja hi som, en aquesta tramuntaneta. A migdia s'establirà llevant fluix que aguantarà fins a mitja tarda. I el mar, marejol tota la jornada. Això pel que fa al temps. Fem una connexió amb l'actualitat. En resum de premsa. Resum de premsa que comença repassant el per proximitat o per llunyaneïtat?
Per proximitat 100% és dimarts. Toca veure què publiquen els setmanaris d'aquí a l'Empordà. I si et sembla, comencem precisament per aquest Empordà que obre amb aquest titular, mobilitzats per la sentència. Afegeix que la societat empordanesa vinculada amb el procés independentista surt al carrer per protestar contra la decisió del Tribunal Suprem. I podem veure aquí una fotografia molt multitudinària a Figueres.
Ja ho crec. el tema de portada als setmanaris i a totes les publicacions diàries d'avui. De l'Empordà saltem a l'Hora Nova.
L'Hora Nova obre amb aquest titular més curtet, eh? Reacció a la sentència. I podem veure doncs aquí una sentada en ple carrer on hi ha una pancarta desplegada amb la cara de Dolors Bassa, una de les mobilitzacions doncs, que es va portar ahir a terme aquí a dalt a l'Empordà.
Del setmanari saltem a les publicacions d'àmbit diari. Comencem pels gironins, el Diari de Girona i El Punt.
Doncs comencem, si et sembla, per l'edició gironina del Punt avui, perquè realment avui tenim portada i contraportada totalment negra. Així és com ha arribat el diari, aquesta edició gironina del Punt avui, que em dedica a l'edició barcelonina, doncs també han fet absolutament el mateix. Però bé, si obrim portada, sí que ja tenim doncs, el que és la portada doncs, oficial, que obre amb aquest titular Revolta Ciutadana. Afegeix que condemnes de fins a 13 anys de presó per al govern, els Jordis i Forcadell per l'1 d'octubre, i que milers de persones omplen places, tallen vies de tren i ocupen l'aeroport del Prat. I precisament a l'aeroport del Prat és on ens porta aquesta fotografia principal de la portada, doncs on podem veure el cordó policial davant dels manifestants amb senyeres que tant estan aquí a peu, a terra, davant dels policies, com les diverses grades que es pot veure a la part inferior de la portada.
Això pel que fa al Punt, un dia negre, segons aquest rotatiu, a Diari de Girona, lluny d'aquests grafismes, informativament parlant, quins són els principals titulars?
Diu, dura condemna per sedició als líders independentistes. Afegeix que el Suprem interpreta que van enganyar els ciutadans per pressionar l'Estat i les penes oscil·len entre 9 i 13 anys de presó. També destaquen que Llarena reactiva l'euroordre contra Puigdemont, mentre que els condemnats podran ser classificats en tercer grau. I la fotografia principal, en aquest cas, és per la concentració que es va fer ahir a les 8 del vespre a la plaça doncs de 1 d'octubre de 2017 de Girona.
Continuem amb els rotatius d'àmbit nacional, és a dir, els editats a Barcelona, La Vanguardia i El Periódico. Per quin et fa més peça començar?
Comencem per La Vanguardia, que obre amb aquest titular àmplia mobilització contra les altes penes del procés. Afegeix que l'independentisme surt al carrer massivament i aconsegueix bloquejar l'aeroport del Prat. Precisament, doncs, la fotografia és aquí, a l'aeroport Prat, perdó, massivament. O sigui, la fotografia, la veritat és que posa la pell de gallina de la quantitat de manifestants doncs, que van anar ahir a ocupar l'aeroport.
Saltant al periòdico, parla de penes de 9 a 13 anys.
Sí, exacte, i podem veure doncs, petites fotografies de tots els empresonats. Afegeix també que el Suprem nega la rebel·lió que demanava el fiscal i condemna per sedició els 9 encausats presos. En aquest cas, la fotografia principal doncs, també és per el col·lapse que va haver-hi a l'aeroport del Prat, però no en una imatge tan gran, sinó una fotografia més concreta en un moment en què es preveu com una càrrega policial.
I encara una portada d'aquelles creatives, i El Punt és una portada absolutament negra. El negre també domina la portada del diari Ara, amb quatre barres blanques. En aquest cas no són unes quatre barres d'escut, sinó és la llum que entra en una cel·la de presó des del carrer, una cel·la molt fosca, només es veu quatre ratxolius de llum d'aquest sol. I el titular?
Cop a les llibertats, afegeix, no podran empresonar les idees.
Aquest seria la crida a l'editorial en aquelles jornades especials. És una tònica també en nombrosos diaris, que si és un d'aquells dies, diguem-ne, excepcionals, l'editorial ja engega a la portada. De fet, el primer punt ja es pot llegir en aquesta pàgina 1 del diari Ara. I aquestes són les portades, aquests els temes principals d'una jornada com la d'avui. Sobretot explicant les conseqüències d'una jornada com la d'ahir, en què un dels mitjans fonamentals per a seguir el que passava minut a minut era la ràdio. Posem-hi una mica de música.
Sí, amenitzem una mica aquest batibull de portades.
I saps on m'aporta a mi la música en aquests instants?
A veure, on?
Parlant d'això, digues-me corporatiu, si vols. Digues-m'ho.
Corporatiu.
Doncs sí, m'agrada molt que m'ho diguis en un moment com aquest. I vaig a buscar una cançó fent referència precisament al nostre mitjà, cantada en francès en aquest cas, la Ràdio Quixanta, amb una veu, la Diff Jamé, que va actuar a l'Escala un mes d'agost de 2012, a la Mar d'en Manassa, dins un festival Portal Blau. En aquest cas, d'un disc excepcional que es deia Season 4, Season 4, es diria, doncs, acompanyat d'una altra veu fenomenal com és la SAS, feien aquesta Ràdio Quixanta.
garde son réveil.
Lui a perdu le sommeil.
Elle a son boulot.
Lui pas trop.
Elle sort doucement du lit.
Quand lui s'accroche à sa nuit, exhalant de sueur.
Elle de fleurs. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort, l'artifice encore, gamin trop vieux.
Elle s'en va courir dehors.
Lui surpris respire encore.
Elle a plein poumon.
Lui goudron.
Elle prend sa vie à peine main.
Lui la remet à demain. Jamais de projet.
Elle en fait.
Ah, elle, la radio qui chante. La joie qui les vante. Malgré tous les bleus. Lui, le visage mort. D'artifice encore. De gamin trop vieux.
Elle pense que la vie est belle.
Lui la trouve trop réelle. Bien trop prosaïque, trop cynique. S'il prend bien trop ses distances.
Elle vit les autres comme une chance.
Lui comme un fardeau.
Elle cadeau.
Ah, elle, la radio qui chante. La joie qui les vante.
Malgré tous les bleus. Lui, le visage mort. L'artifice encore. Le gamin trop vieux. Elle pense que la vie est belle. Belle, belle.
Lui, pas trop.
Elle pense que la vie est belle. Elle, belle, belle.
Lui, bobo.
Elle rentrera seule chez elle. Lui, dans sa vie qui chancelle. Peu de chance pour qu'une histoire commence.
Elle continuera donc seule. Lui fera toujours la gueule. Ces deux-là ne se croiseront pas.
Faut quand même un minimum pour construire une histoire d'amour. Ça se passera pas comme au cinéma. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Qui chante
malgré tous les bleus,
malgré tous les bleus.
Bé, doncs, això és Yves Jammé. Ojo, si algú vol fer una ruta llarga amb cotxe, bé, llarga, una horeta de no res, anar a fer...
Llarga, diu.
Anar a fer una excursioneta a Perpinyà aquest dissabte vinent, Yves Jammé estrena disc a no sé quina sala de Perpinyà, però vull dir que jo m'he fixat en que hi ha una actuació seva per aquí a prop. Yves Jammé i Zaz, què t'ha semblat això?
M'ha encantat. I doncs, et portava a moure el cos.
Busca'ls-a, perquè un i altre, en aquest cas és una peça excepcional, perquè ells són tots dos junts. La Sas té uns discos super il·lusionants i vius i frescos que a mi m'enamoren, i Yves Jammé doncs, té una energia que no se l'acaba mai. Som-hi, amb coses del dia. Coses del dia vol dir santoral, vol dir aniversaris.
Hem de felicitar, com sempre, doncs, a totes aquelles persones que avui són el seu sant i, precisament, doncs, mirem aquest 15 d'octubre. De qui hem de felicitar, Bel?
Mira, són aquells instants que ens tornem molt de sants, molt de tradició eclesiàstica. I avui, dia 15, avui és Santa Teresa de Jesús Carmelitana i doctora. Poca broma. Avui també és Sant Bru, bisbe i màrtir, i Sant Antíoc, bisbe. De Santa Teresa, o de Teresa, ja en conec un grapat, algunes. No sé si celebren totes el dia el seu sant avui, Teresa de Jesús.
Quantes... Això ens hi trobem sovint, que realment són molts els noms que repeteixen durant l'any i suposo que cadascú celebra quan vol.
I saps què passa, llavors? Que jo me sento venut quan dic Santa Teresa, totes les Tereses avui? No, que veus que aquesta és Santa Teresa de no sé què i avui és Santa Teresa de Jesús. Déu-nos en guard de dir allò que no toca. Ara, de Sant Bru, Bru, bé, gent famosa en Bru Rovira, o en Bru de Sala, o en Bru Rovira, és un bon o excel·lent periodista de política internacional, vaja. Sant Antíoc, no.
No,
Antíoc.
No.
Antíoc! Clar, haver de cridar un bailet, una baileta.
Antíoc!
Antíoc cap aquí o Antíoc cap allà és...
Complicat.
Els pares i les mares d'aquest món, a veure, ara no siguéssim moralistes, Déu-nos en guard, però els pares i mares d'aquest món, i els padrins i padrines encara més, haurien de tenir molt present, quan trien el nom d'algú, que un nom és per tota la vida.
Anava a dir que l'arrossegarà sempre, amb les seves conseqüències.
I els favors que se'ls fa a les criatures posant segons quins noms, dius, compte, eh? Això pel que fa al santoral, va, pas endavant, i en tot cas sí que és un pla més significatiu, els aniversaris. Gent que fa anys, un dia com avui...
Doncs, primerament, felicitar a tots els oients, eh? Si avui és el vostre aniversari, moltes felicitats, i també podeu felicitar, mira, si us la trobéssiu per aquí, a l'escala passejant, eh? A la Bailey Madison, que en fa 20, aquesta actriu, que hem vist des de ben petita a les pantalles del cinema. Ha participat, per exemple, en sèries com Érase una vez, i ha fet pel·lícules com Cita con el amor, entre moltes altres, eh? La més recent, Good Witch, una pel·lícula, doncs, que, per exemple, podeu veure a Netflix si sou afiliats.
No ho sé, jo no l'he vist mai, a la Bailey Madison, per aquí a l'escala.
No ho sé. Pues ella s'ho perd.
No sé, aquests dies que hi havia l'etapa de l'anxova, tanta gent corrien amunt i avall, carrers amunt, carrers avall, no sé si em va fer gaires.
Potser estava per aquí amagada.
Fa de mal dir. Qui més?
Doncs felicitar també una altra actriu americana, en aquest cas la Vanessa Ortiz, que en fa 50, aquesta actriu que ha fet pel·lícules com Las Vegas, Niñera Express o Mujeres de Manhattan.
I també ha fet mig segle de vida, o 50 anys...
En Dominic West, aquest actor britànic, que hem pogut veure a Tomb Raider, a Colette, a The Fair, o la sèrie, per exemple, de 6 capítols de Los Miserables, on interpreta a Jean Valjean.
Va, doncs, moltes felicitats, i si alguna oient o oienta, alguna oienta o algun oient, dit normativament algun o alguna oient, fa anys avui, moltes les felicitats. D'aniversaris n'hi ha d'agraïts i n'hi ha de no tan agraïts. Si agaféssim el fil de la història, un 15 d'octubre com avui, un 15 d'octubre d'ara fa 79 anys, va tenir lloc uns tristos esdeveniments, com va ser l'afusellament de l'aleshores president Lluís Companys.
Exacte, el president de Catalunya va ser executat al Castell de Montjuïc, la matinada del 15 d'octubre de 1940. Avui, per exemple, a les xarxes socials, el president actual de la Generalitat, en Quim Torra, ha publicat aquestes paraules. Poques hores abans de ser afusellat, el molt honorable president Lluís Companys escriu a la seva dona: «No admetis, doncs, condols ni ploris. Aixeca el cap, moriré estimant-te». A 6:45 del matí, tal dia com avui fa 79 anys, just abans de disparar-lo, va cridar «Per Catalunya». En record sempre del president Companys.
Va ser el primer president del Parlament de Catalunya, del 32 al 33. Va ser ministre del govern espanyol, el segon semestre del 33. President de la Generalitat Republicana, l'any 34 i llavors del 36 fins al seu afusellament al 40. Tot dins aquell període tan exultant o tan fusiu, on van passar tantes coses en tan pocs anys com van ser els anys de la Segona República. Acotem-nos a l'actualitat o a l'àmbit més local, i si agaféssim l'informatiu de ràdio l'Escala d'ara fa 5 anys, de què es parlava a l'Escala avui fa just 5 anys, Cris?
Doncs mira, d'anxoves, què et sembla?
Caram, quina novetat. No ho fa gaire, això, l'informatiu de l'Escala. Parlar d'anxoves, Déu-nos en guard, on s'has vist, això?
Aquest era el titular. Les anxoves en sal i les premium d'anxoves de l'Escala, més les anxoves en salmorra d'anxoves Callol i Serrat, reben el segell de Girona Excel·lent. Diputació de Girona i Cambra de Comerç ha escollit aquesta setmana els primers 31 productes agroalimentaris gironins amb aquest segell, en un acte que es va fer ahir a Santa Pau en presència del xef Joan Roca.
Escoltem com sonava això, doncs. Oh, atura't, aviat ho ets dit, això. Ara ho escoltem de seguida. De seguida ho escoltem, deia jo. Ho escoltarem, eh? D'escoltar-ho ho escoltarem. Però vés per on, passen coses quan tens...
Els àudios ens fugen.
L'anxova de l'Escala és ben representada entre els 31 primers productes agroalimentaris de la demarcació de Girona que obtenen el segell Girona Excel·lent. Dos són de l'empresa Anxoves de l'Escala, l'anxova Salari i l'anxova Premium, i una és de la casa Callol i Serrats, l'anxova en Salmorra. Val a dir que en la categoria d'anxoves també hi consten les d'anxoves de roses, anxoves en filet. La resta de productes guardonats són dos tipus de fesol, 5 de foie gras, 5 d'arròs, 1 de poma, 2 de galetes, 10 de vins i 2 d'olis. Tots ells són els ambaixadors de la qualitat gastronòmica gironina. Domènec Espadaler, president de la Cambra de Comerç de Girona.
Per nosaltres ens sembla que ha de ser, aprofitant la gastronomia de casa nostra, que en aquests moments, com sabeu tots, està passant un moment àlgid, aprofitar que tenim productes de la terra, productes de casa nostra, que estan a escala, poden estar a escala mundial, coneguts de tot el món, i això és la nostra il·lusió i la nostra aportació amb aquest projecte.
Coneguts a tot el món. Com és ara, per posar un exemple, digues, mira, no ho sé, un producte conegut a tot el món, les anxoves de l'Escala.
Sí, no?
Per dir-ne un. Sempre ens quedarà l'ironia, sempre ens quedarà el bon humor davant de fets que ens fan patir tant com la sentència feta pública ahir. En tot cas, posem un refrany?
Sí. Som-hi.
Que diria, dos punts.
Vent de xaloc, mar molt... Ja m'he liat, eh?
Pas enrere.
Tornem-hi.
Sempre ens quedarà el bon humor i la simpatia a l'hora d'analitzar l'actualitat. I malgrat hi hagi coses que ens facin patir tant, ens queden aquests ingredients. Posem-hi un refrany, Cris?
Som-hi. Vent de xaloc, mar molta i peix poc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ves per on? La xarxa que ens ha entrat per aquí i que ens entrarà també amb una cançó que hi posarem, perquè anem a fer Remember, que en feu sovint, a mi me consta, en feu sovint a la Higuera en aquests moments. Si anéssim uns anys enrere, ara que fèiem efemèrides, quin èxit musical hi havia un dia com avui?
Uns quants, hem de tirar 33 anys enrere concretament, perquè un 15 del 1986 el número 1 era Dancing on the Ceiling de Lionel Richie.
A veure com sonava. I on era la crisi l'any 1986? No m'ho diguis, és igual, no m'ho diguis. Llavors
acabava de néixer la meva germana gran.
Fixa't.
We'll be right back.
fenomenal, Richie, amb aquest Dancing on the Ceiling. Bé, encara és ben vàlid. Sona,
sí,
això.
Sí, sí, a mi m'encanta.
Imagina't el que us perdiu els que encara no havíeu nascut en aquell temps. I sàpigues pas com sonava això a tota castanya a les discoteques del moment.
Sí? Ho havies ballat?
Digues que ho havia escoltat. Deixem-ho així. A vegades n'hi havia que em ballaven més que no en tocaven. En fi, això era l'èxit del Remember, de tal dia com avui, de fa una colla d'anys. Fins aquí tot el gruix del primer bloc del Més Calent a l'Aigüera. Abans de seguir endavant amb una entrevista que tenim prevista, aquella secció que es diu 5 cèntims, doncs mirem endavant. Avui a la tarda tornem a il·luminar el far.
Exacte.
I la Cris, ja ho sabeu, és la veu del far per a Ràdio L'Escala. Ahir va ser un far ben mogut, fent seguiment de les mobilitzacions en contra de la sentència del Suprem. I avui, cap on va el far?
Doncs avui ens posarem molt mariners, per variar, que ens agrada molt tot el tema mar. Tindisman, que ens parlarà de la Posidònia oceànica, però també els dimarts és dia de les dones de mar, com ens agrada doncs donar de relleu el paper de la dona en aquest món molt d'homes, podríem dir. I avui parlarem amb la Maria López Acosta, que és del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, una biòloga que ens explicarà doncs la seva experiència.
Va, doncs això serà la tarda, de 4 a 6 al far. Ara continua l'Aigüera.
El Més Calent a l'Aigüera.
Els dimarts, entrevista en la secció de 5 cèntims, entrevista a l'entorn de temes econòmics, avui amb Koldo Etxebarria, director general de SADE, per conèixer les noves estratègies d'aquesta institució acadèmica, tot un referent en la formació de professionals de l'economia.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
SADE ha iniciat una nova etapa amb una imatge renovada i nous objectius. Avui volem fer 5 cèntims sobre la nova estratègia de l'Escola de Negoci, fundada a Barcelona l'any 1958. Per això ens hem traslladat a la seu d'aquesta institució educativa i hem aprofitat la presentació de les prioritats per parlar amb el director general de SADE, Koldo Etxebarria. Koldo Etxebarria, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
El lema de esta nueva imagen corporativa de SADE es hacer el bien y hacerlo mejor. ¿Se ha escogido por alguna razón este lema para llevar adelante un nuevo plan de estudios y de concepción de su escuela?
Sí, yo creo que hay dos grandes razones. La primera es conectar con el espíritu fundacional de la institución. Esta es una institución que nace precisamente para hacer el bien, para avanzar en la gestión, pero con un propósito social de mejorar la sociedad. Yo creo que este recordar y actualizar este propósito es importante. Transcurridos tantos años desde que se creó la institución, 60 años que cumplimos este año. Pero además lo que pensamos también es que el mundo en el que vivimos requiere fortalecer este tipo de mensajes. Vivimos en un mundo complicado, con muchas diferencias, con mucha fragilidad, y donde tenemos que esforzarnos mucho más en señalar el propósito. Y nuestro propósito y el propósito que queremos que asuman las personas que vienen a instruirse en esta casa es hacer el bien y hacerlo siempre mejor.
No sé si se sienten ustedes también empujados a adaptarse a los nuevos tiempos y a cambiar después de que se señalara durante la crisis escuelas de negocio como la suya, diciendo ustedes han formado a estas personas que no han sabido o no han podido evitar o gestionar la crisis. ¿Esto ha sido también una razón para plantearse un futuro diferente?
Bueno, yo creo que eso está, sí. Obviamente yo creo que esa crítica es una crítica legítima y que se debe tener en cuenta. Nosotros siempre nos hemos esforzado por hacer algo más, digámoslo así, que enseñar la gestión como una panoplia de instrumentos independientemente del fin. Siempre hemos tenido presente lo que había detrás, el valor que queríamos crear, el impacto sobre la sociedad, y esto siempre se ha cuidado. Pero yo creo que lo que representa representa este momento es fortalecer mucho esta visión valórica del management y del derecho, yendo mucho más lejos en, yo diría, la puesta en valor de la dimensión ética de la gestión.
Ha hablado usted, nos ha explicado que buscan, que continúan buscando esa excelencia académica. La buscan a nivel global, con esa internacionalización, con esa apuesta todavía redoblada por la internacionalización, pero con un componente de sostenibilidad. ¿Cómo se equilibra todo eso?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en el mundo de la educación comprometer en calidad es un error, si no a corto, si a medio y desde luego a largo plazo. No hay que olvidar que al final la educación es un, lo que se llama un bien diferencial, ¿no? Es decir, la educación de uno tiene valor en la medida en que se destaque diferencialmente en la sociedad como una educación valiosa, ¿eh? La educación como una simple commodity, algo que se puede intercambiar o que se puede masificar, pues tiende a no ser tan valiosa. Eso es en primer lugar. Es decir, yo creo que una educación que tenga valor y que merezca la inversión es aquella que tiene la máxima calidad posible. A partir de ahí, obviamente, dar educación de esta calidad tiene costes elevados y requerimientos también muy elevados. Nos obliga a tener una gestión financiera en la escuela muy rigurosa y también a tener un modelo, fundamentalmente en la gestión de los costes y del profesorado, que esté adaptado un poco a los ingresos que podemos generar. También un tema en el que estamos trabajando y que forma parte del planteamiento estratégico que hacemos es buscar más y más ingresos no operativos, fundamentalmente acercarnos más a posibles donantes con la finalidad de explicarles el proyecto, explicarles el valor social que crea y a partir de ahí poder recibir sus aportaciones. Esto es algo que otras instituciones como la nuestra están haciendo. Creo que se va creciendo un poco el apetito de los donantes por este tipo de educación y por lo que podemos ofrecer, y somos optimistas de que podemos incrementar los recursos que recibimos de esta forma.
No es por recordarle las críticas sobre su escuela, pero sí que había una cierta pátina de señalarles como elitista, como dejar al margen a ciertas capas de la sociedad. ¿Usted ha puesto en valor la diversidad que les llega a través de la internacionalización de sus alumnos, pero también la importancia de que sean más diversos socioeconómicamente, de que haya alumnos de todo tipo, que lleguen alumnos que no se queden en las puertas porque no puedan acceder a estos estudios por una razón económica? ¿Cómo se va a solucionar ese tema?
Bueno, yo creo que ese es probablemente el desafío más grande que tenemos. Decíamos que la educación es cara y que nosotros no vamos a comprometer en calidad, lo que significa asumir un modelo de educación caro. Cómo al mismo tiempo nos aseguramos que todo el mundo que tenga la capacidad y el mérito para acceder a esa educación pueda hacerlo, y no ser una escuela que esté destinada a un segmento socioeconómico alto que pueda pagárselo. Yo lo que diría es, uno, en estos momentos todos los chicos o chicas que quieran estudiar en ESADE y que demuestren alta capacidad, alto talento, estudian. Tenemos ya, de hecho, un planteamiento de becas que no es todo lo grande y todo lo generoso que nos gustaría tener, pero que asegura que todos estos chicos puedan estudiar. Y un 20% de los alumnos que tenemos son alumnos becados. Ahora bien, nos gustaría ir más lejos, y eso significa no solamente atender a todos los que quieren venir y demuestran capacidad, sino ir a aquellos que por estas razones socioeconómicas no se plantean venir y no solicitan venir, pero que si tuviesen algún apoyo pudieran venir. Esto es lo que queremos hacer, y lo queremos hacer doblando el número de estudiantes con beca en los próximos 4 años, modificando también la estructura de las ayudas, de modo que podamos multiplicar el número de beneficiarios en función de sus circunstancias y de ese modo pues enriquecer el alumnado. Y hacerlo no solamente porque para nosotros es justo que todos aquellos que demuestren el talento estudien en ESADE, sino porque también una clase más diversa socioeconómicamente es mucho más rica. Mucho más rica educacionalmente hablando. Se aprende mucho más de personas que son diversas, y diversas en muchos sentidos, también diversas desde el punto de vista socioeconómico.
vamos a darle una vuelta más a la diversidad. Mujeres, 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 ¿se sienten ustedes orgullosos de cómo ha evolucionado el número de mujeres que deciden formarse en ESADE? Y, bueno, han mostrado con orgullo esos incrementos de ratio.
Sí, yo creo que hemos evolucionado en ese sentido bien, con un número creciente de mujeres en las distintas facultades. Incluso la cifra de las personas que han accedido, los estudiantes que han accedido al último MBA, y es récord, y probablemente récord entre las escuelas de negocios del mundo. Si bien, tengo que decir que yo no estoy del todo satisfecho. Yo no creo que pueda estar satisfecho hasta que al menos un 50% de los estudiantes de ESADE en todos los programas sean mujeres. Creo que detrás del que no reflejemos la distribución normal en la sociedad, pues quedan barreras todavía a que las mujeres estudien este tipo de programas, y que tenemos que superar. Por eso vamos a hacer también un énfasis muy especial desde el punto de vista de lo que depende de nosotros para atraer más mujeres. Más mujeres a los estudiantes, pero más mujeres también al claustro de profesores de ESADE.
Ha hablado de inversiones y, además del centro de Barcelona, un poco sobre el que gira todo, el centro de San Cugat está cogiendo una velocidad de crucero. ¿Qué propuestas van a tener? ¿Nos la puede comentar?
Bueno, lo que queremos hacer en los próximos 4 años es concentrar más actividad en San Cugat y que haya crecimiento de programas que están previstos, de los programas de grado y de posgrado en San Cugat. También queremos apostar por nuestras sedes en Barcelona y fundamentalmente eso significa rehabilitar el viejo edificio de ESADE, que es el que se creó, no es el original, pero en el que ha estado ESADE la mayor parte de su trayectoria, y rehabilitarlo integralmente para coger los cursos de formación de directivos. También queremos, obviamente, ampliar el espacio disponible que tenemos en Madrid, donde tenemos un campus con más de 2.000 metros, pero que nos gustaría doblar para poder atender las necesidades de espacio que tenemos para el crecimiento de las actividades de la escuela en Madrid.
Todo esto con esas nubes de que está llegando un frenazo económico, ¿se siente amenazado?
Sí, honestamente sí me siento amenazado. Sí creo que vamos a esperar tiempos difíciles. No es fácil estimar cuán de difíciles. No creo que sean tan difíciles como los que vivimos al comienzo de la década con la recesión global, pero sí es preocupante. Y es preocupante además que lo que veamos sea un parón más estructural, es decir, que vayamos a un periodo largo de bajo crecimiento, de baja inversión, de bajo crecimiento, de restricciones globales al comercio que desde luego pues no son la coyuntura más adecuada para pensar en crecer y también yo creo que crecer no por el hecho de crecer, sino por tener una sociedad más justa, con menos pobreza y con más oportunidades para todo el mundo.
Pues que la educación sea el camino para despejar esas nubes de frenazo económico. No pronunciaríamos la palabra crisis. Koldo Etxebarria, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte.
Gracias a ustedes.
5 céntims.
Mentre caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplenir pel seu jardí.
Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc s'és reservada, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els venguer per l'encontrada.
Per valls i muntanyes sense repòs, cavalca nit i dia, per arribar a temps a la cort, a implorar per la seva vida.
Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor ara, que s'hagi cèrvols al bosc del rei
Pas clemència i ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc ser reservada, que saci cèrvols al bosc del rei. I els vengué per la contrada, que saci cèvols al post del rei. I els vengué per la contrada.
El més calent a l'aigüera.
Así. Una cuestión de gratitud. Eso no se va a romper. Es duro como el metal. Confieso estar y pensar más allá del bien, más allá del mal. Cuando ladra la moral, en modal inquisición, me corresponde cantar a la libertad. A la libertad. Más mafia viene a mi casa y se siente en esta mesa. Es una declaración del corazón y la cabeza. Conocí al gallego Frank, también al gordo Raúl, hermanos por elección, Osvaldo, Jorge y Adrián. Cuando ladra la moral, modal inquisición, me corresponde cantar a la libertad, a la libertad. En el día del amigo pueden contar conmigo para sentarme en la mesa
bandidos. De los bandidos.
Nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar. No sea que después lloremos de arrepentimiento. Basta ligada mi vida, voy tan ligado a tu aliento, que antes de ver roto ese amor, quiero saber. Cuando aparezca nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. Basta ligada mi vida, voy tan ligado a tu aliento, que antes de ver roto ese amor, quiero saber, me muerto, que antes de ver roto ese amor, quiero saber, me muerto, quiero saber, me muerto, quiero saber, me muerto, quiero saber, me muerto.
Però jo no vull saber què és el que amagues. No et preguntaré. Només sabré allò que em diuen els teus ulls. Només veuré que mires i jo et miro a tu quan tot és clar i no ens cal saber res més. Mirar-te és un plaer, perquè tu i jo estem per sobre de tot, per sobre de la sort, per sobre de l'amor, perquè tu i jo hem sortit del cel i de l'infern. Per sobre els núvols dalt del cim, tu i jo, volant cap a tots els destins, banyant-nos despullats a cada llac de gel que hem desglaçat. Perquè tu i jo estem per sobre de tot, per sobre de la sort, per sobre de l'amor. Jo hem sortit del cel i de l'infern, ens vam trobar i ja no ens perdrem. S'hagi acabat, ens trobarem fent temps algun carrer de Montpellier i a totes les ciutats on algun cop tu i jo ens hem estimat. Perquè tu i jo estem per sobre de tot, per sobre de la sort, per sobre de l'amor. Jo hem sortit del cel i de l'infern, ens vam trobar i ja no ens perdrem. Perquè tu i jo estem per sobre de tot, per sobre de la sort, per sobre de l'amor. Perquè tu i jo hem sortit del cel i de l'infern.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Jo parto por amor a ser terra. Jo seré a la vora, seré qui mai et falla. Jo et faré l'escuta quan escapi la batalla. Jo seré a la vora i qui sempre t'acompanya.
El proper 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, també donarem la cara. ASC Catalunya contra el Càncer, a la teva